Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Des de Ràdio Estel, ens mirem al món en clau d'esperança i volem proclamar bones noves amb el llenguatge d'avui. Les pregàries quotidianes, assossegades i viscudes, hi contribueixen. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Aniversari de l'Església de Solsona. En aquest número de Catalunya Cristiana ens fem ressò dels 425 anys de la creació del Bisbat de Solsona. L'1 d'agost del 1593, el papa Climent VIII, a petició del rei Felip II, creava el bisbat i convertia l'església de l'antic monestir solsoní de canonges agustinians en catedral sota l'advocació de Santa Maria. Aquest aniversari és una bona ocasió per a la renovació pastoral del bisbat.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Radioestel.cat. El teu portal. La teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Joan Coscubiela, que ve a presentar-nos Empantanados, una alternativa federal al soviet carlista. El llibre on, des del respecte cap a totes les posicions, exposa com, segons ell, s'ha arribat fins aquí en la qüestió del procés català. Joan Coscubiela avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i la Fundació Bancària La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Contem avui amb un referent dintre del moviment obrer català i també dintre de la política. Tenim, diríem, un personatge de primera fila, per mi una de les persones més honestes que hi ha al país. No solament com a sindicalista i com a polític, sinó també com a persona. Avui tenim la sort de comptar amb el Joan Coscubiela i, com cada setmana, procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Què tal, Joan? Com estàs?
Molt bé.
Pues vinga, pues comencem. La patrulla nipona ve per lo de les hazanyes bèl·liques?
Sí. Ens podíem haver anomenat d'una altra manera. És una manera que teníem de viure'ns a nosaltres mateixos i de la situació d'aïllament polític amb el que estàvem. I bé, amb el Lluís Rebé i el president del grup se li va ocórrer la imatge d'aquella patrulla que quedava en una illa al Pacífic, sent molt fidel a l'imperador Hirohito, defensant les posicions, i que s'havia acabat la Segona Guerra Mundial i ells encara estaven amb el front de combat.
Un llibre fill del dubte, per què?
Ui, perquè jo dubto molt i estic cada vegada més orgullós de dubtar. Sens dubte, la vida es converteix en una veritat absoluta. I no hi crec, en les veritats absolutes. El dubte t'ajuda a que les utopies més positives no derivin en desastres. El dubte, l'escepticisme, és imprescindible. Quan va acompanyat de conviccions profundes, el dubte és el millor que et pot acompanyar a la vida.
Em fan pànic les persones que no dubten. Això és teu.
Sí, sí. Em fan molt de pànic, sempre m'han fet molt de pànic. Jo vinc d'una cultura política, el comunisme, que amb certes dosis, i vull que se mantengui bé, especialment amb aquesta emissora, de religiositat ideològica, alguns d'ells no dubtaven mai. I llavors, no m'agraden les persones que dubten. I algunes d'elles, quan fins i tot rebutgen el dubte com a mètode d'aproximar-se a la vida, doncs em fan por. Literalment por, perquè una persona no dubta mai, una persona molt, molt perillosa.
Catalunya, una societat integradora i inclusiva amb greu risc de desaparèixer. Per què hem de desaparèixer? O dia, per què fa por de desaparèixer? Fa por que desaparegui, vaja.
No, la societat catalana no, i Catalunya tampoc. Però aquesta Catalunya que hem construït al llarg dels anys, que especialment els últims 40 anys, jo diria més, els últims 60, perquè tots els fluxos migratoris que es van produir als anys 60-70, aquesta capacitat de la societat d'integrar, fins i tot en ple franquisme, jo crec que és un dels grans mèrits que té aquesta societat, una de les coses dels que ens podem sentir més orgullosos, i amb els darrers anys, el conflicte a Catalunya, no amb l'estat espanyol, sinó el propi conflicte dins de Catalunya, el que ha produït és una fractura important dins de la societat, i elements compartits, com el de l'escola catalana, com el del català com a llengua comuna, fins i tot de la gent que no l'ha parlat mai, doncs corre risc de trencar-se si no s'ha trencat. És a dir, de moment esquerdat ho està. I el repte nostre és intentar que no es trenqui definitivament perquè costarà molt de temps refer-se.
Història fabricada de forma burda, per què?
Suposo que fa referència a com, durant tot aquest període de temps, una cosa tan legítima com l'independentisme, jo no ho soc, però respecto profundament, tinc familiars, amics, companys, tinc un profund respecte a l'independentisme, que crec que és legítim, i a més entra dins de la Constitució, ho ha dit el propi Tribunal Constitucional, és perfectament possible defensar-ho, es va construir una ficció basada en l'abús de la il·lusió de la gent, que es va comprovar, s'ha comprovat, vaja. En el moment d'escriure aquest llibre, alguna gent al començament m'ho retreia, però jo crec que hores d'ara ja és bastant evident que es va construir sobre una gran ficció.
Esperpento de les cartes que s'intercanviaven entre Rajoy i Puigdemont.
Jo crec que només cal llegir-les, no? Jo crec que dic al llibre que calia un expert en kremlinologia. Són aquells gent que ara recordo alguns periodistes que treballaven molt i que ens explicaven les claus de qualsevol moviment que es feia al Kremlin perquè eren pràcticament inaccessibles i allò que es feia, interpretar-ho, no era accessible a la resta dels humans i aquells experts sabien quan algú es tocava la cella què volia dir i quan es tocava aquells barrets de plat amb el que algun moment el Brezhnev apareixia a aquelles tribunes i així. Doncs per interpretar aquelles cartes fa falta, si no un expert en kremlinologia...
És difícil la paraula.
Doncs sí, un expert en processisme, vaja.
Pactar un desacord, fa estrany això.
No, això és la vida mateixa. Jo, el que m'estranyo és que hi hagi gent que li hagi sorprès que la vida, a vegades els conflictes, quan no tenen solució, l'única solució és pactar el desacord. Si us fixeu, és el que fem tots quotidianament. Ho fem amb la nostra vida familiar, ho fem amb els nostres fills, amb els nostres pares, amb les nostres parelles, ho fem amb la feina, ho fem amb la comunitat de propietaris de l'escala, ho fem amb l'activitat sindical i empresarial. És a dir, quan un arriba un moment que l'acord no és possible, hi han dues opcions, o liar-se hòsties i a veure qui destrossa l'altre, o senzillament doncs, intentar pactar el desacord, que vol dir que no hi ha solució, però si més no arriba la sang que el riu.
La ciutadania ha deixat de sentir-se representada. Jo m'hi trobo amb això, personalment.
Sí, jo crec que és un problema que no només és català, no només és espanyol. Jo intento explicar al llibre que el que ha passat a Catalunya és l'expressió local d'una crisi global que té a veure una mica amb l'impacte que la globalització sense regles, sense drets, sense contrapesos socials està provocant. Està generant molta impotència de la política, fins i tot està generant una imatge de la democràcia com un sistema poc útil, el qual és perillosíssim, clar, perquè és el menys dolent de tots els sistemes possibles, provoca desconcert, provoca por, especialment en classes mitjanes, provoca perplexitat, i una de les coses que provoca és una desvinculació emocional de la ciutadania amb la política, a la qual l'acusa de no resoldre els seus problemes, a vegades ignorant que estem en un moment amb el que el poder de veritat, moltes vegades no el té la política, moltes vegades el tenen aquests mercats financers amb una gran capacitat de decidir i imposar les seves decisions als altres.
Se'n fa difícil fer eleccions amb un caràcter referendari. Parles de la Plana 30.
Jo crec que mai, de cap de les maneres, se li ha de donar a unes eleccions per elegir 135 diputats a Catalunya, o 350 a l'Estat, siguin els que siguin, la consideració d'un referèndum. El referèndum serveixen pel que serveixen. Tenen algunes virtuts, que és el de la participació política de la ciutadania, tenen alguns problemes, i és que obliguen a posicionar-se la gent sobre plantejaments certament simples, a vegades simplistes, molt dicotòmics, sí o no. És a dir, referèndum de l'OTAN, sí o no a l'OTAN. Però, clar, després ja resulta que hi ha algun tipus de plantejaments que són una mica més complexos, pels quals es requereix una democràcia que no sigui només plebiscitària, referendària, una democràcia deliberativa, que a vegades és tan important com la referendària. Però, sobretot, el que no es pot fer mai és intentar colar unes eleccions autonòmiques o municipals o generals per un referèndum, per un plebiscit.
Què és la capacitat de mutació del processisme?
Bueno, això que els historiadors explicaran, una de les seves grans virtuts i alhora un dels seus grans drames. És a dir, jo explico i diferencio ben clarament el llibre entre independentisme, que considero una reivindicació legítima, que jo no comparteixo, però la considero legítima, del processisme, que és la manipulació partidària de l'independentisme, i l'unilateralisme, que és l'enfermedat infantil de l'independentisme, i el que anomeno jo la fase superior del processisme, no? Parafrasejant a Lenin, unes paraules que utilitzava, doncs, des d'aquesta perspectiva, el processisme, des de que es va posar en marxa com a tal a les eleccions anticipades de novembre del 2012, les que va convocar el Mas amb voluntat de passar de 62 a 68 diputats, al final es va quedar 50, el processisme ha anat mutant constantment, buscant una manera de sortir d'una cosa que era evident, que cada vegada que plantejava un objectiu ho feia amb molt èxit mobilitzador, però amb escàs èxit de rendibilitat. I aleshores necessitava mutar, perquè necessitava plantejar sempre un objectiu per l'any següent, cada vegada més ambiciós i cada vegada més il·lusionador. Però alhora aquesta capacitat de mutació va arribar al final, a la tardor del 2017.
Bueno, ara una pregunta que si no me la contestes també la puc entendre, eh? La CUP sap què és el fer política?
Jo diria, a veure, utilitzo sempre unes metàfores que no sé si aquí les puc utilitzar o així per la naturalesa.
Aquí pots parlar i dir el que vulguis.
Sí, no, ja, però ja s'entén.
Encara que sigui una emissora religiosa, aquí estem oberts a tothom.
Ja ho sé. A veure, la CUP jo crec que, de fet, és l'antipolítica. És a dir, perquè la política és el diàleg, el pacte, la política és l'acord. La política és la capacitat de posar-se en el lloc de l'altre. La política és tot això. I jo diria que és que... jo, si tingués que identificar la CUP, ho he dit públicament, ho identificaria amb Zaratrusta.
Amb què? Amb Patatús?
Zaratrusta.
Ah, amb Zaratrusta.
És el maniqueisme, no?
Maniqueisme,
és bondat i maldat, veritat i mentira, no? Unes coses molt simples, que poden estar bé per elements de fe, però que no crec que estiguin gaire gens bé per practicar la política.
Aquí te pillo i aquí te voto. És una bona premissa, aquesta.
Bueno, això és el que va passar el dia 6 i 7, clar, jo crec que aquí a vegades s'oblida, i en aquests moments s'està fent creure que això no va existir, perquè la història que s'està explicant d'aquells mesos sembla que comenci l'1 d'octubre, i la història va començar molt abans, i va començar, per exemple, quan algú va creure que qualsevol mitjà era bo per aconseguir els seus fins. I els seus fins eren aprovar dues lleis, fos de la manera que fos. I clar, és una llei que s'admet a tràmit al matí del dia 6 i s'aprova el mateix dia 6, la llei del referèndum. Sense respectar cada element de tramitació, sense respectar els drets de les minories, sense respectar el Consell de Garanties Estatutàries, vulnerant no només la Constitució, sinó també l'Estatut d'Autonomia, doncs és això, aquí te pillo, aquí te voto. És l'antítesi de la democràcia.
No, això ja ho vaig veure. Crear una sindicatura electoral expressament per l'1 d'octubre també té enjúdia, això que es diu en castellà, no?
Fixeu-vos bé, m'està encantant aquesta entrevista, t'ho dic sincerament, perquè és que volta que està fent emergir una quantitat de coses que amb el ritme que van els esdeveniments tothom ha oblidat. I si poséssim ara en un vídeo, passéssim ràpid, tota la quantitat de barbaritats que s'han arribat a fer durant aquest procés, fins i tot la gent que ha donat suport incondicional diria, no pot ser, jo això no ho he fet. Doncs sí, es va crear una sindicatura electoral, exprofés, continuació va haver de dimitir com a conseqüència de l'actuació del Tribunal Constitucional i que ni tan sols va servir per al que allò que s'havia creat, que era per certificar la correcció del referèndum de l'1 d'octubre, un altre element de precarietat del propi 1 d'octubre. És a dir, en aquest procés el que es va tractar és de donar apariència de legalitat i de legitimitat democràtica una cosa que no tenia, i aleshores s'anaven fent coses. Es va aprovar un reglament una reforma del reglament que ara tindrà uns conflictes, perquè per poder fer les maniobres i les trampetes es va dir el període de sessions, en lloc de començar l'1 de setembre, començarà el 16 d'agost. Després no es va utilitzar, però com que això s'ha reformat, aquest proper 16 d'agost el Parlament funcionarà. Jo no sé com s'ho faran per fer-ho, perquè vol dir que tots no es tracta només dels actes parlamentaris, terminis, els treballadors i tots, només perquè es va poder fer una jugadeta per aquell moment, que per cert, després, davant de la resistència de la presidenta Forcadell, per no assumir en solitari totes les conseqüències d'aquells actes, doncs tampoc es va utilitzar aquesta reforma, perquè al final no va començar l'activitat parlamentària fins al dia 6 de setembre.
Ja. Yeah. Mm? Dius aquí una cosa em sembla bastant greu, no? Diu, quemar les naves del diálogo. Això és que, vamos, si cremem les naves del diàleg, estem perduts.
Sí, això va passar el dia 7 de setembre. S'havien presentat el mateix dia 6 pel matí a tràmit, s'havien admès a tràmit dues lleis, la del referèndum que es va votar aquell dia, qui te pillo, qui te voto, i la del dia 7, que és la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República. Aleshores, aquesta és una llei que va estar a punt de no tramitar-se, perquè moltíssima gent dins del bloc independentista pensava que era una barbaritat, i t'ho deien, entre altres coses perquè és la que crea això que jo anomeno amb el subtítol el soviet carlista, no? Perquè crea un poder absolut sense control de ningú, de cap altre poder democràtic, ni judicial, ni de res, una cosa increïble. I es considera que la República Catalana ha de ser així. Doncs això va estar a punt de no produir-se. Per què es va produir? Perquè per les pressions dels més hooligans del procés van voler que s'aprovés aquesta llei, perquè aquesta llei estableix uns terminis molt rigorosos, molt taxats, quasi bé mil·limètrics, que impedien que ningú pogués tornar al diàleg. I per això jo qualifico aquest acte com un acte propi d'una estratègia d'Hernán Cortés, no? Que cremar les naus per evitar que ningú pugui tirar cap enrere, pugui retrocedir en busca d'un pont i d'un diàleg.
Ara també la pregunta del millón, tu. Puigdemont, hincha independentista.
Hooligan.
Hooligan.
Perquè és més que un forofo, que seria la traducció potser d'inxa, no? Un hooligan. Sí, això li vaig dir el dia 7. És que havia un moment quan la portaveu del grup de Junts pel Sí, la Marta Rovira, està dient, està justificant per què s'ignoren els dos acords del Consell de Garanties Estatutàries, que és un òrgan de la Generalitat de Catalunya, per què s'ignoren, per què es vulneren, perquè malgrat les reiterades advertències del propi Consell no es demanarà un informe que és preceptiu, és a dir, és obligatori d'aquestes dues lleis, Marta Rovira, per justificar-ho, comença a explicar allò que la majoria ho pot tot. I a més, diu, i a més aquests dos acords han estat aconseguits sota pressió per la porta del darrere, amb la qual està degradant una institució com és el Consell de Garanties Estatutàries. I llavors, en aquell moment, el president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Puigdemont, i algun dels seus membres del govern comencen a aplaudir en plan forofo. Clar, és impropi aplaudir quan t'estan degradant un organisme propi de la Generalitat de Catalunya.
Aquí dius una cosa que jo l'he trobat preciosa, eh? Llibertat sempre és llibertat per als que pensen de manera diferent. Això és quasi una oració.
Sí, però és que, bueno, jo crec que és la base de la llibertat. I aquí és una de les cites històriques de Rosa Luxemburg, que va haver de batallar molt i va perdre la batalla dins del moviment comunista internacional perquè la llibertat anés indissolublement unida al concepte socialisme, no? Defensar la llibertat per un és una cosa molt fàcil. Defensar la llibertat pels altres és el que fa que la llibertat se's pugui escriure en majúscules.
Denunciar la corrupció en societats anestesiades i dormides.
Bueno,
rizas el rizo.
Bueno, això és el que ha passat. Durant algun moment, tant a Madrid com a València, com a Andalusia, com a Catalunya, alguna gent vam denunciar la corrupció, però si aquesta corrupció va poder funcionar durant tant de temps i només ara ha saltat pels aires i té conseqüències de tot tipus, polítiques i penals, ha estat perquè les societats respectives, la madrilenya, la valenciana, l'andalusa, inclosa la catalana, eren societats que van jugar al gregarisme davant d'aquesta corrupció. Van callar, van ser còmplices, des del punt de vista, van estar anestesiades. Cadascú va utilitzar l'argument que va considerar més oportú en el cas de Catalunya, era que la denúncia de la corrupció era un atac a Catalunya. Alguns encara ens en recordem, no? Doncs jo em molesto una mica quan veig a la ciutadania indignada davant de la corrupció, no perquè estigui indignada ara, sinó per la quantitat de silenci que aquesta ciutadania mateixa i molts dels mitjans de comunicació van mantenir durant tots aquests anys amb els seus respectius àmbits, a Catalunya, a Madrid, a València, a Andalusia.
La memòria ens costa sobretot quan interessa no recordar.
Bueno, això és veritat, tots ho fem, malauradament. Jo crec que la memòria és un element selectiu que fa que moltes vegades, per supervivència, tinguem que eludir aquells fets que recordar-los ens fan mal, no? Però quan es tracta de la batalla política, quan es tracta, en definitiva, de qualsevol conflicte, també, dels mitjans de comunicació, doncs la memòria és molt feble. I sobretot si es vol oblidar encara més. De fet, recordeu aquella frase de Milan Kundera que crec que deia la lucha de l'hombre contra el poder és la lucha de la memòria contra l'olvido. L'oblit és sempre una gran arma del poder per sometre els pobles.
Despertar d'un somni d'una Espanya centralitzada i jacobina, això és un altre vers.
Bueno, pues sí, sí. De cop i volta alguns van descobrir que Espanya és centralitzada i jacobina. Però aquesta Espanya centralitzada i jacobina va ser construïda moltes vegades amb el suport del nacionalisme català, des d'aquesta perspectiva. El que passa és que, com en tot, s'ha seguit una certa llei de pèndol, no? Vull dir, de tolerància amb determinades coses, de cop i volta s'ha començat a veure, i alguns han intentat explicar per justificar per què optaven per la via unilateral, que Espanya no és una democràcia, és una dictadura, que Espanya no està estat de dret, que Espanya no té independència del poder judicial. I Espanya és una democràcia feble, com moltes les que estem visquent en aquest moment, amb una erosió dels sistemes democràtics importants. Ara, comparar-la amb Turquia, no. Perquè molt probablement, si estigués Turquia, tu i jo no estaríem aquí.
No, des de luego. Programa.
Doncs això, aquesta cosa tan simple, doncs ja posa de manifest fins a quin punt s'està abusant de l'èxit del llenguatge, i quan s'abusa del llenguatge al final es deteriora tant que no serveix. Les paraules són per descriure les realitats i al final aquestes realitats es prostitueixen a través de la paraula malament.
I ara una pregunta també que m'ha cridat molt l'atenció. La dius a la plana 80. Pleno de vergüenza o pleno de la vergüenza?
Bueno, jo crec que no cal explicar molt. S'explica tot, no? És a dir, quan resulta que estem en una situació amb la que passen les coses que passen, a mi m'ho ha dit molta gent després comentant el llibre, ens vam sentir avergonyits, ens vam sentir asfixiats, creiem que era una cosa que Catalunya no es mereixia, i tot això, aquí jo crec que em faig ressò d'una cosa que va sentir moltíssima gent, no dins de l'hemicicle del Parlament de Catalunya, sinó la societat catalana.
La combinació d'èpica i astúcia pot ser letal per una societat sana.
Bueno, això és curiós, no? Es treballa molt el llibre, en treus frases que la gent l'haurà de llegir, perquè si no, aquestes frases així, tan grandiloquents... Sí, jo crec que a la vida es necessita certa èpica per tot. És a dir, per aixecar-te pel matí, per abordar un programa, no? Li has de posar èpica amb el sentit de ganes, li has de posar il·lusió, no? Però quan l'èpica va acompanyada de ficció, no d'il·lusió, de ficció, aleshores es pot convertir en un veritable desastre, perquè portes a la gent... Bueno, això és el que ha passat, malauradament, en molts conflictes bèl·lics, no? Vull dir que com es porta la gent a morir per una suposada gran il·lusió, una nació, una religió, una pàtria, no? I resulta que al final, doncs, l'únic que troben és mort i desesperació.
També mentes a Ortega. Jo soy yo y mis circunstancias y mis contradicciones.
Sí, això és una cosa que em vaig inventar en un determinat moment. A mi dubto molt, doncs, sens dubte, tinc contradiccions. I te'm sorprèn la gent que creu que no té contradiccions des d'aquest punt de vista. Aleshores, jo, parafrasejant i abusant d'Ortega, jo soy yo y mis circunstancias, dic, i les meves contradiccions, que assumeixo que les tinc, i segur que apareixen al llibre, Empantanado, segur.
Bueno, i per anar acabant, que jo estaria aquí tot un dia amb tu...
Podem fer en dos trossos.
Podem fer en dos trossos, ho hauràs de tornar un altre
dia. Després de l'estiu, sí.
De totes maneres, la solució solament vindria del diàleg i del pacte. Això és preciós.
No només és preciós, és absolutament imprescindible.
I és imprescindible.
No hi ha solució. Aquí ni els ni dins de la societat catalana una part es pot imposar a l'altra. Al contrari, si s'intenta, es produirà una fractura social irreversible per moltes dècades, i aquest risc existeix, ni amb el conflicte Catalunya-Estat espanyol, si es pot entendre així amb aquesta globalitat, és possible. Ni a l'Estat espanyol esclafarà mai les ànsies que té molta gent de més autogovern i independentisme, ni a l'independentisme aconseguirà una cosa que en algun moment ha teoritzat i ha explicat que seria bufar i fer ampolles, que és doblegar la voluntat de l'Estat espanyol. A mi em faig creus com gent d'una certa edat, madura i així, ha pogut arribar a creure, a explicar, hi ha alguns vídeos que ara ho treuen i vistos ara fan fredor, que era possible imposar unilateralment la independència de l'Estat espanyol i que no se sabia com, doncs, es doblegaria la resistència de l'Estat.
Bueno,
sense pacte i sense diàleg no hi ha solució.
Doncs molt bé, doncs fins aquí. És un llibre que en podem dir d'aquells que d'algú ho havia de dir. Dóna una visió molt acurada de lo que és el procés i de lo que ha portat. Llegiu Empantanados, de Joan Coscubiela. És un llibre fantàstic.
Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.